10 i 16 minuts del matí, diu la professora titular del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, Mercè Vidal, que ahir era a Sitges precisament per parlar de Joaquim Folch i Torres, perquè és, entre altres coses, la comissària de l'any, Joaquim Folch i Torres, que enguany assistim a la commemoració del cinquantenari de la mort de Folch i Torres. A través d'una sèrie d'actes que s'han programat, hem volgut rescatar de l'oblit una personalitat que excel·lí tant en el terreny del patrimoni com en el de la cultura i que, en especial, destacar com a museògraf. Joaquim Folch i Torres va ser un home de compromís vers el país, vers l'art, vers la civilitat, vers la cultura, empalit per l'ideal d'assolir una Catalunya europea. Com si no, deia, podríem aconseguir una Catalunya catalana i una Catalunya europea. El moll permanent ha de ser la cultura. I ahir el que es va presentar va ser, precisament, el Cau Ferrat i la museïtzació del modernisme, un recull d'articles que Joaquim Folch i Torres va escriure especialment durant el període 1932-1936 i que correspon a l'etapa en què va ser director del Museu Cau Ferrat. Vinyet Panyella s'ha encarregat de l'edició i de l'estudi introductori. Precisament en la introducció de Vinyet Panyella fa referència al darrer moment en què parlàvem molt a Sitges de Joaquim Folch i Torres. La darrera rehabilitació de Joaquim Folch i Torres va tenir lloc a Sitges al gener de l'any 2011. El 16 d'octubre del 2010 va tenir lloc una sessió d'homenatge i presentació dels darrers escrits a la seu del grup d'estudis sitgetans en un acte organitzat conjuntament per aquesta entitat, el Consorci del Patrimoni i la Fundació Folch i Torres. Fa referència a Vinyet Panyella al que us comentàvem, l'Ajuntament de Sitges, en acord del 9 de juny del 1936, li va concedir el títol de fill adoptiu. Va venir la guerra i no serà fins al 19 de gener del 2011 en què l'Ajuntament va rescabalar aquell episodi que la història va trair d'alguna forma i va decidir precisament recuperar aquell acord i finalment el 18 de març del mateix any es va retre homenatge a Folch i Torres al sessió de sessions, al Saló de Sessions de la Vila, amb la col·locació d'una placa amb el seu nom. Ahir, per tant, es va parlar de la figura de Folch i Torres, com deia, però la mateixa Mercè Vidal ha anorreat o escombrat per Salvador Espriu, per tant, un altre d'aquells homenatges que ha quedat en segona línia, però parlant d'una figura capdalt en el món de la cultura catalana i sobretot en el món de la creació d'un sistema de museus de Catalunya als anys 30. La Guerra Civil va escapçar, va escombrar tot això, però el llegat de Folch i Torres és ben viu. Encetà l'acte, però, l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, amb aquestes paraules.
La veritat és que és un plaer poder celebrar aquí, en el marc del Saló d'Or del Palau Maricel, molt a prop, per no dir dins, doncs d'aquests llocs tan emblemàtics pel poble de Sitges, però emblemàtics també per la persona que avui ens disposem a homenatjar. Degut a la seva vinculació, més enllà de la professional, a la seva vinculació artística i, sobretot diria jo, personal. A mi avui, aquest vespre, que ja em disculparan que no els podré acompanyar la resta de l'acte, perquè de vegades les agendes dels alcaldes i alcaldesses es fan difícils de compaginar, i més quan tens una activitat que plega diferents alcaldes i alcaldesses de tot el territori, i per tant m'hauré d'absentar de l'acte de seguida. Però el que avui voldria posar en valor és, en certa manera, el que considero o considerem des de les institucions públiques de Sitges, doncs que teníem un deute pendent amb la figura d'en Joaquim Folch i Torres. I ho dic perquè realment, així que ell va poder desenvolupar la seva obra a Sitges, sobretot des del punt de vista doncs, museístic, museogràfic, en el camp del Cau Ferrat, i com també avui es recordarà en una part del Maricel, de la història de Maricel, l'Ajuntament d'aleshores, doncs, reconeixent com fa en totes aquelles persones que des d'un punt de vista cívic, artístic, cultural, econòmic, social, contribueixen al desenvolupament d'aquest municipi, doncs li va otorgar el reconeixement de fill adoptiu de la nostra vila, que és la distinció, conjuntament amb la de fill predilecte, més alta, la distinció més alta que otorga aquest municipi. Com vostès sabran, això, si no recordo malament, va ser 5 dies o 6 dies d'esclatar la Guerra Civil, cosa que va voler dir que no es va poder materialitzar aquest acord de ple. Va caure en l'oblit aquest potser en un oblit forçat pels moments i per les circumstàncies, però realment gràcies a la iniciativa de moltes de les persones que estan avui aquí i que estan en aquesta taula, i gràcies també doncs, a l'impuls democràtic de recuperació també de la memòria històrica i de la memòria democràtica del nostre país, doncs l'any 2011, fa doncs, dos anys i pràcticament tres, el gener de 2011, el ple municipal, el ple de l'Ajuntament, per restituir doncs, aquesta memòria, doncs, revivir aquest moment de proclamació, d'anomenament del fill adoptiu a la persona de Joaquim Folch i Torres, i doncs, col·locava la placa que així el distingeix com el, tots els altres fills adoptius i predilectes en el Saló de Plens. Jo això ho voldria remarcar perquè més enllà d'aquest doncs, nomenament doncs, també necessitàvem, crec, doncs, impulsar un acte de tipus acadèmic, un acte de tipus cultural de divulgació recollit en el llibre que avui també es presentarà en aquesta sessió i que reculli, que intenti doncs, aplegar doncs tot aquest pensament, tot el plantejament que Folch i Torres va fer principalment del, de les col·leccions del nostre, doncs, del nostre museu estimat de, del Cau Ferrat, posant en aquell moment doncs, ja en valor l'obra, en aquest cas la Casa Taller del nostre Santiago Rusiñol. Crec doncs, que avui doncs, completem en certa manera doncs, aquest cicle de reconeixement, aquest cicle que aquest municipi se sentia doncs en deute vers la figura de Joaquim Folch i Torres. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els organitzadors, especialment doncs, al Consorci, que sempre doncs, està doncs, amatent a tot el que fa referent al nostre patrimoni. Moltíssimes gràcies a tots vostès per la seva assistència i que tinguem doncs, una sessió que realment posi, com deia, en valor aquesta figura tan, tan important per al nostre municipi i pel conjunt del país. Moltíssimes gràcies.
L'alcalde Miquel Forns en l'inici d'aquest acte d'homenatge a Joaquim Folch i Torres. Hi ha un munt d'informació en aquest llibre, en el Cau Ferrat i la musicització del modernisme. En qualsevol cas, la comissària de l'any Joaquim Folch i Torres, la senyora Mercè Vidal, a qui escoltaran en un moment, finalitza el seu pròleg del llibre dient: amb la commemoració del cinquantenari de la seva mort li restituïm la dignitat i li brindem un homenatge ben merescut passant aquesta publicació, de la qual ha tingut cura Vinyet Panyella, integrar-se com un dels actes realitzats. En el pròleg que va escriure Folch l'any 1957 a l'Art Català, que ell dirigim la col·laboració de joves historiadors, ens explica una llarga cadena d'historiadors de l'art a la qual creiem que s'hauria de sumar la creació, a primers dels anys 70 del segle XX, del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i de la introducció, poc després, de matèries com l'Art Català, que són un nexe que ens uneix a un dels nostres referents culturals. Ahir es va parlar molt, precisament, de Folch i Torres com un dels referents en matèria de sistematització i d'estudi de la història de l'art català. Mercè Vidal, la historiadora i biògrafa, fent referència a la figura de Joaquim Folch i Torres i a les commemoracions del 50è aniversari de la seva mort.
Jo, juntament amb la Marta Montmany, vàrem impulsar, a través de la Comissió de Commemoracions de la Generalitat, i la veritat és que he d'agrair que el paper que ja va intercedir en aquell moment Vinyet Panyella a prop d'aquesta comissió de commemoracions, doncs es va acceptar que aquest any 2013 n'hi haguessin 9 de commemoracions, entre les quals una d'elles era la del Joaquim Folch i Torres. És evident que l'any Espriu s'ho ha menjat tot. L'any Folch i Torres hem procurat posar tots els esforços possibles i des de la Fundació Folch i Torres, amb tots els mitjans de què comptava, doncs, ha anat programant també tota una sèrie d'actes, n'hem fet 12, i ens sembla que ara ja estem gairebé a la recta final, perquè demà també presentem un altre dels llibres referits a Joaquim Folch i Torres, i després ja només ens quedarà un últim acte de cloenda en l'Institut d'Estudis Catalans, el dia 20 de desembre. Per tant, ens sembla que ara que estem ja a la recta final, hem caminat molt a diferents indrets. Vam començar a l'Escala, aquest tríptic que vostès tenen aquí, doncs poden una mica resseguir tota aquesta sèrie d'actes. I dic que estem bastant força contents perquè hem aconseguit restituir de l'oblit en el fons, doncs, la figura de Joaquim Folch i Torres. I tal com aquest vídeo documental que acabem de veure, em sembla que es posa en evidència el paper fonamental que de cara, doncs, a museus i a patrimoni artístic va tenir. I també diria una altra cosa, que malgrat que l'any 2013 doncs, es clou a l'any Joaquim Folch i Torres, això només ha estat un primer pas. Ara el que cal és iniciar una nova línia de consolidació. I en aquest sentit, en aquesta consolidació, amb molt bon criteri, Vinyet Panyella ha pensat o va pensar en editar en forma de llibre, que és aquest que també tenen allà en el hall d'entrada i que és aquest que veiem aquí, doncs d'editar tots aquells textos que Joaquim Folch i Torres va escriure sobre el Cau Ferrat, per una banda, però també sobre Maricel. Jo els havia llegit feia bastant de temps, quan vaig fer la meva tesi doctoral, però arrel d'aquesta recopilació i, per tant, aquesta edició que n'ha fet Vinyet Panyella, he trobat que tenia molt de sentit i tindrà, jo crec, molt de sentit per tots els sitgetans l'acte al qual fa un momentet també al·ludia l'alcalde, el senyor alcalde, quan el 2011 també es va recuperar doncs, i es va restituir de l'oblit aquell nomenament de fill adoptiu de Sitges que havien acordat a l'any 36 per unanimitat tot el consistori de Sitges, però que per l'esclat doncs, de la Guerra Civil es va quedar interromput. Bé, el 2011, com dic, efectivament es va posar aquesta placa en el Saló de Plens d'aquí l'Ajuntament i, per tant, crec que justament aquesta recopilació que s'ha pogut fer de tots aquests articles encara donen molta més significació a l'estima i a l'admiració que, de fet, Joaquim Folch i Torres va tenir per Sitges. Perquè en aquesta edició, Vinyet Panyella, que ella professionalment doncs, fa uns treballs també molt acurats, no tan sols ha mantingut la cronologia estricta que correspondria a convertir el Cau Ferrat en museu, que aniria des del moment en què mor Santiago Rusiñol l'any 31 fins que s'inaugura l'any 33, sinó que ha anat encara més enllà i ha recopilat també algun article del Joaquim Folch i Torres, d'aquest jove Joaquim Folch i Torres, que l'any 1912, des de la pàgina artística doncs, de la Veu de Catalunya, parlava justament d'aquest indret. O sigui, aquesta casa que estava arranjant Miquel Utrillo per aquell nord-americà, Charles Deering, que en va fer també un palau de l'art, diríem, no? Però que justament Joaquim Folch i Torres estava posant en relleu tot aquella vessant molt més popular d'utilitzar alguns senyals que provenien de l'arquitectura vernacular i que, de fet, això també ja ens estava mostrant un Joaquim Folch i Torres que tenia una visió del patrimoni arquitectònic d'aquests béns mobles doncs, molt, molt àmplia. Fins també, doncs, i que això sobretot de Miquel Utrillo, que havia també aconseguit doncs, trobar uns determinats estilemes no?, que caracteritzaven aquest vessant que ens indicava de quin lloc provenia allò i que, per tant, al darrere hi havia doncs, una lectura d'una identitat d'un país. Per tant, com deia, doncs, això es podia llegir des del gran objecte arquitectònic fins a aquell interior domèstic amb el petit objecte. Per tant, en aquest moment, a l'any 1912, i que es recopila en aquest llibre, amb molt bon criteri que ha fet Vinyet Panyella, ens demostra, com dic, aquesta amplitud de mires del Joaquim Folch. Tornarà una altra vegada el Joaquim Folch a demostrar aquesta amplitud de mires quan hagi de convertir aquell indret, no, la casa taller de Santiago Rusiñol, en museu. I en aquest cas, ell, que l'havia conegut directament quan era molt jove i a més l'acompanyava amb el Raimon Casellas, doncs, amb unes tertúlies que tenien lloc a Barcelona, a Can Cabot, a casa de l'Emili Cabot, doncs ell recordava amb molta estima, com dic, Santiago Rusiñol, i va creure que allò que era molt adient per mantenir un esperit en aquest museu de col·leccionista era justament deixar els objectes tal com el col·leccionista, i en aquest cas doncs, el Santiago Rusiñol, els havia triat per una banda i per l'altra doncs, els havia destinat un lloc determinat. I assenyalo això perquè, tal com hem seguit en el vídeo documental, al mateix moment que ell està instal·lant el Museu del Cau Ferrat, que per tant hi ha molta profusió d'elements, està també portant a terme una museografia molt austera en el instal·lant el museu del Parc de la Ciutadella a Montjuïc, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el que actualment tots coneixem com a MNAC. Amb la dimensió de la visió museogràfica que en va fer el Joaquim Folch i Torres i que els articles que s'han recopilat aquí, si els llegeixen, veuran que clarament i entendran l'estudi d'algunes de les peces, es clou d'alguna manera amb una exposició que ell va organitzar, que era la primera que va tenir lloc en aquells moments, que era una exposició l'any 36 monogràfica dedicada al Greco. De fet, tant en l'època o en el temps de Rusiñol, com en l'època doncs, del Folch d'aquests anys 30, el Greco no era gaire apreciat, a diferència del que avui doncs, ha tingut doncs, una reconeixença i una vàlua per part de molts especialistes. Aquesta recopilació d'articles que ha portat a terme Vinyet Panyella i que ha volgut que jo li fes una petita presentació, s'acompanya d'un estudi introductori que ell ha fet i que crec que només ella, ja li he dit clarament abans, previ a trobar-nos aquí, que només ella podia fer aquest estudi previ. Perquè, de fet, ella coneix Sitges pam a pam. Si el del Cirici va fer aquell llibre que deia Barcelona pam a pam, jo crec que la Vinyet doncs, es coneix pam a pam Sitges i, a part d'això, coneix la seva història i, com ella, doncs, no hi hauria una altra persona que pogués, amb criteri, a més, vincular i referir-s'hi establint un lligam entre els criteris que expressava doncs, el Joaquim Folch i Torres en aquesta museïtzació del modernisme a través del Cau Ferrat i, alhora, doncs, tot el que a la trama urbana, a la pròpia història d'algunes cases, Vinyet Panyella intenta fer aquesta fusió. Per tant, quan el mes de juny el Cau Ferrat torni a obrir les seves portes, que em sembla que serà quan està pensat doncs, d'inaugurar-se, evidentment tota aquesta remodelació dels museus de Sitges tornaran a donar la brillantor a un ric patrimoni que persisteix. També diria que en aquest 50è aniversari de la mort doncs, de Joaquim Folch i Torres hem de felicitar-nos de que aquest camí que vam començar el mes de març i que ha durat al llarg d'aquest doncs, any hagi donat tres elements de consolidació. Per una banda, el llibre al qual m'acabo de referir ara, que a més ha comptat amb una edició molt acurada, això m'ho havia oblidat de dir, està fet per Edicions Corbet de Girona, és una edició molt acurada amb un tipus de paper que és, i el tamany de la lletra, doncs, que és molt agradable a la lectura, però a més que també s'ha acompanyat d'aquelles, doncs, il·lustracions que tenien una significació, no són posats els cromos per il·lustrar, sinó que tenen una significació perquè provenien molts, doncs, de l'estudi, a lo millor de la peça aquesta mateixa del reliquiari, que és una de les peces més emblemàtiques que contenia el Cau Ferran, no? I que Joaquim Folch, doncs, va estudiar detalladament. Per tant, crec que en aquesta vessant també hi ha hagut una fusió molt, molt important entre l'autora de la recopilació i de l'estudi aquest introductori, i per altra banda el propi editor, les edicions Corbet de Girona. Doncs, com deia fa un segon, deia que en aquesta etapa de consolidació, per una banda tenim aquest llibre, però també hem d'al·ludir, doncs, a dos altres esforços que s'han fet perquè existissin també uns llibres que tornen una altra vegada a posar a l'abast del públic en general uns textos difícils de trobar. Per una banda, el llibre de viatge que recull els articles que ell va publicar entre 1913 i 1914 quan va fer aquest viatge per Europa, i que donen també molta significació i de fet engrandeixen el personatge. I per altra banda, i per tant tindríem un llibre que ens parla d'un Folch molt jove, perquè només té llavors 26 anys, que fins i tot que té un caràcter més d'assaig. Hi hauria una segona publicació que han sigut una associació, els Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues de Llobregat, que han reeditat, com fan moltes de les biblioteques i universitats de fora, doncs amb reprint, han reeditat unes aportacions que ell va fer estudiant i descobrint la ceràmica de Paterna i Manises, i que davant del món científic internacional, doncs, van haver de recollir el que en aquell moment aportava el Joaquim Folch. Per tant, aquesta edició, impulsada per aquests Amics dels Museus, demà tindrà lloc, es presentarà, i convidem, perquè jo també integro aquests Amics dels Museus, i els convido a venir a Esplugues de Llobregat, al Museu de Can Tintorer, on farem la presentació. I en aquí tindríem, que se'ns mostra el Joaquim Folch i Torres, historiador. I en aquest darrer, que és aquest que ara estem aquí presentant, el Cau Ferrat i la musicització, doncs, del modernisme, clarament se'ns mostra ja un Joaquim Folch més madur, perquè són articles publicats al llarg de l'any 32, excepte aquell de l'any 12 i fins al 36, i se'ns mostra com a museògraf. Per tant, crec que amb totes aquestes tasques haurem començat a situar, tal com deia al començar, no?, i a restituir un dels nostres referents culturals importants, com va ser Joaquim Folch i Torres, historiador, crític d'art i museògraf. Bé, gràcies per tot aquest discurs que els he fet.
La senyora Mercè Vidal, historiadora i biògrafa, fent referència al Cau Ferrat i la musicització del modernisme, el llibre amb textos de Joaquim Folch i Torres. Folch i Torres, que als 24 anys ja era director general dels Museus d'Art de Barcelona. Des d'aquesta direcció general va salvar les pintures murals romàniques del Pirineu, les famoses pintures de Taüll, de la qual després se n'ha parlat tant. Apartat del càrrec per la dictadura de Primo de Rivera, fou rehabilitat l'any 1930 i el 1932 es va fer càrrec de la conversió del Cau Ferrat a museu públic, i el 1934 va inaugurar el Museu d'Art de Catalunya, des d'on va procurar la salvació del patrimoni artístic de Catalunya durant la Guerra Civil. El 39 va ser represaliat, cessat com a funcionari, i mai més Joaquim Folch i Torres va poder treballar en un museu. Una vida, per tant, dissortada a partir de l'inici de la Guerra Civil. Diu Vinyet Penyell en el llibre: quan es va fer públic el testament de Rossinyol, pel qual llegava els Sitges al Cau Ferrat i les col·leccions d'art que contenia, por el cariño que profeso a dicha población, Folch i Torres, va entrar en acció gairebé immediatament, ja que va ser requerit pels familiars de l'artista. Fins a quin punt la decisió havia estat una sorpresa per a propis i hereus no se sap ben bé, però és gairebé segur que Rossinyol s'ho devia mirar ben divertit des de l'altra banda. Era un llegat que per la seva magnitud i importància de passar amb escreix l'àmbit local sitgetà no tenia precedents i les condicions que establia no en permetien ni venda, ni alienació, ni segregació sota pena de nulitat. Per tal de poder acceptar l'herència sense la càrrega dels drets reals que l'Ajuntament no podia subvenir i poder fer-se càrrec del que suposava un museu de la complexitat i envergadura del cau, després d'una reunió entre el president Macià, el conseller d'Instrucció Pública de la Generalitat, el tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde de Sitges, el president de la Junta de Museus i el director, secretari i administrador de la Junta de Museus, el 4 de gener del 32 es va acordar facultar a Folch i Torres per realitzar les gestions necessàries a Madrid en el sentit de recolzar la petició de condonació dels drets per part de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament no podia assumir els drets reals que li suposava haver de quedar-se amb el llegat de Rossinyol, haver d'assumir el cau Ferrat. I Folch i Torres va ser el que va aconseguir, finalment, que el govern espanyol, diguem-ne, li condonés a l'Ajuntament de Sitges haver de pagar el dineral que havia de pagar per poder-se quedar al cau Ferrat, tal i com l'herència de Santiago Rossinyol així ho consignava. Per tant, un personatge de referència, com se'n va encarregar de destacar Vinyet Penyella en la seva intervenció ahir a la tarda.
Dec a les professores Alicia Suárez i Mercè Vidal una part de la meva identitat noucentista des de l'any 1993, quan em van reclutar per col·laborar en aquella exposició única fins al dia d'avui sobre el noucentisme, exposició general vol dir, que tenia com a títol el noucentisme, un projecte de modernitat. L'altra part d'aquesta meva identitat noucentista, la dec a l'enyorat Ramon Planes, l'autor del modernisme a Sitges i de Rossinyol per ell mateix, entre altres obres capdals de la història cultural de Sitges, quan una tarda ja llunyana a la galeria del seu pis del carrer Major, parlant de projectes de futur, va agafar un full de mida holandesa, que són les que feia servir per escriure, i m'hi va apuntar un seguit d'idees, més aviat de capítols, del que va titular El noucentisme a Sitges, i em va dir: té, ja tens feina. Potser és per això que tinc la identitat d'investigadora dividida, o millor dit, tinc un doble àmbit d'interès cultural entre el modernisme i el noucentisme. De fet, són vasos comusicants i osmòtics. Ho explico ara i aquí perquè he estat justament preparant l'edició dels escrits de Folch i Torres referents als museus del patrimoni de Sitges, quan m'he adonat més que mai de la meva doble condició. Com el mateix Folch i Torres, m'atreviria a dir, però des d'un segle més tard. La meva feina en aquesta edició ha estat motivada per dues causes, totes dues igualment nobles, més enllà de la contribució dels museus de Sitges a la celebració del cinquantenari del nostre primer director. L'una ha estat la voluntat de plegar el corpus sitgetà d'aquest gran historiador, crític d'art i museòleg, sobre els nostres museus, seguint la seqüència històrica des de la mort de Rossinyol fins a l'ampliació del cau Ferrat en aquest Palau de Maricel i recuperant la memòria que en va fer als anys 50. Avui dia podem assegurar, sense marge d'errada, que va ser Folch i Torres qui va tenir clar que Maricel havia de tornar a ser, de la manera que fos, un indret per les arts. I no només el 1933, sinó que jo crec que des que va quedar buit el 1921, estic convençuda que la idea ja li va venir al cap. Va ser ell qui l'any 33, qui va negociar el preu i les condicions de lloguer amb els successors de Charles Deering i qui va posar els fonaments per fer possible el que avui tenim i que té tanta importància per nosaltres, el fet de que tot el complex de Maricel sigui per mitjà de compra, això sempre, propietat pública, mig de l'Ajuntament, mig de la Diputació de Barcelona. L'altra causa, noble també, és la de posar de manifest que els museus de Sitges, el cau Ferrat i la seva ampliació de Maricel van formar part des dels inicis del que havia de ser el sistema de museus de Catalunya que Folch i Torres venia construint tenia traçat prèviament des de que el va ser nomenat director dels museus de Barcelona. Sitges i el seu patrimoni hi eren i ocupaven un lloc important. La seva visió era una visió de país travada, conseqüent, dinàmica, europea, moderna, en la que el rigor sumava amb l'esperit educatiu i pedagògic indispensable per tota institució cultural i els museus en primer lloc. Això era, també, fruit de l'esperit del noucentisme. Per aquest motiu, Folch i Torres no va dubtar ni un sol segon a convertir en museu l'habitatge i el taller del líder del modernisme, respectant completament el caràcter que Rossinyol havia atorgat al Cau Ferrat i convertir-lo en un instrument de cultura, d'educació i de contemplació. El Cau i la seva ampliació de Maricel van esdevenir, en molt poc temps, un focus de dinamització cultural i artística a la Catalunya dels anys 30 fins al juliol de 1936, com es posa de manifest a la premsa de l'època, no només l'artista, sinó també la més general i fins i tot la que es fa ressò d'aquella Catalunya cosmopolita d'entreguerres. Un mes abans de juliol de 36 havia tingut lloc el gran esdeveniment de la reunió temporal dels quadres del Greco existents als museus de Catalunya, aquí mateix, en aquest mateix saló. I aquest esdeveniment es va inaugurar el mateix dia en què Sitges consolidava amb l'articulació del nostre sistema cultural entre els museus i la biblioteca, fruit també de la visió de Folch i Torres. L'acord amb el llavors director de la Biblioteca de Catalunya i del Sistema de Biblioteques Populars, Jordi Rubió i Balaguer, havia estat tan ràpid i eficaç com fructífer. Arribats en aquest punt i situant-nos en la data nefasta de 1939, em voldria fer ressò de les paraules que Pau Barrier va dedicar no fa gaire en el transcurs de l'acte d'homenatge a Folch i Torres al MNAC, en manifestar que, per desgràcia, les tres persones que més van fer pel patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, respectivament, al llarg dels anys 30 i durant la Guerra Civil, que van ser Agustí Duran i Sempere, Jordi Rubió i Balaguer i Joaquim Folch i Torres, van ser durament represaliats pel franquisme i mai més cap dels tres va poder exercir la seva professió en l'àmbit que tant havia preservat i dignificat. Si em permeten una confessió molt personal, els diré que els dos darrers han estat els meus millors mestres en la vida professional, mestres que no he tingut el privilegi de conèixer personalment, però que he admirat profundament pel seu rigor, coneixements i llegat. Malgrat la guerra i les seves circumstàncies i el franquisme, la visió de Folch i Torres als anys 50, en els seus articles de Destino, no és la del record elegíac, sinó el de la voluntat de contribuir al coneixement, que era l'única cosa, i no pas poca cosa, que podia transmetre'ns. És per preservar aquest mestratge de Folch i Torres en el seu conjunt que hem volgut publicar el seu compendi d'articles, diguem-ne, sitgetans. I en aquest capítol, en aquest apartat, vull dir, he de fer uns agraïments que em semblen indispensables. En primer lloc, a la Fundació Folch i Torres, a la doctora Mercè Vidal, també al personal del Consorci del Patrimoni de Sitges, que m'han donat tot el suport i m'han ajudat a la recerca de documentació, i també a l'editor, perquè ha batut el rècord de confeccionar un llibre com aquest únicament en 3 setmanes. És per preservar el mestratge de Folch i Torres que dic que aquests articles sitgetans han estat editats i abasten des de la primera estada de l'historiador de l'art, el jove historiador de l'art, el jove ajudant d'en Caselles, com li deien Rossinyol, a la residència d'en Mr. Diring el 2012, quan en ple entusiasme noucentista escriu la primera gran definició de Maricel, que ara els llegiré, fins l'any 56. Aquesta primera gran definició de Maricel la llegeixo perquè és la que enquadra d'una manera molt primigènia i molt pionera el que serà després el noucentisme a Sitges visible en aquesta arquitectura. Diu Folch i Torres: així, Maricel Sembla el fruit d'un moment culminant de la civilització catalana moderna, una civilització que creix vora el mar blau, sentint cantar les ones, veient passar les veles tendrament rosades a l'hora de la posta tranquil·la. Prescindeixin d'aquest llenguatge de poeta i fixin-se sobretot en aquest moment culminant de la civilització catalana moderna, que és el que folk ens vol dir, que és el noucentisme en aquells moments emergents. Sitges, doncs, ja hi era, diguem-ne, per mèrits propis, en tot cas, per mèrits d'aquell Miquel Utrillo que ell tota la vida va voler respectar, com parlarem en algun altre moment. En aquest sentit, també vull aprofitar aquesta avinentesa per posar de manifest que d'en Folk i Torres en continuarem parlant no només en aquesta consolidació a la qual es referia la professora Mercè Vidal, sinó també en el que ara ja puc anunciar com a primer simposi internacional de noucentisme que tindrà lloc aquí a Sitges dintre exactament d'un any, emmarcat en els actes de 2014 i del centenari de la Mancomunitat, així com també de l'obertura, de la reobertura dels nostres museus. Bé, tornant al contingut d'aquest compendi sitgetà de Folk i Torres, que comença el 1912, arriba doncs el 1956, quan en el sentit que vol donar en els seus articles a Destino, descriu els primers anys del col·leccionisme rossinyolià en un article absolutament de fonaments i impagable, i també explica, entre altres coses, una de les intervencions del restaurador del Museu d'Art de Catalunya a la nostra Magdalena Penitent del Gran Greco, és a dir, parla d'història de l'art, parla de conservació preventiva i parla sobretot del sentit que tenen els museus en el moment dels anys 50, recollint tot el seu mestratge dels anys anteriors. Folk i Torres en aquests anys no evoca, sinó que opina, no recorda, sinó que explica per l'aprenentatge de tots aquells que vulguin aprendre. No fa la memòria de la seva gestió, sinó que dona la visió artística, museològica, cultural i patriòtica des del punt de vista d'un gran professional de les arts, que és el que era, exercint o no exercint. Tant era un gran professional de les arts. Amb aquesta obra que presentem, Folk i Torres rebla la seva creença en les arts, en la cultura i en la seva capacitat transformadora, de la que ell, per uns anys i entre nosaltres, en va ser l'exemple que avui agraïm i celebrem.
Vinyet Panyella, fent referència, com no, a tot el que hi ha contingut en aquest El Cau Ferrat i la musicització del modernisme. Hi ha una miqueta de tot, per si s'hi volen distreure. A part que Folk i Torres escriu d'una forma molt, molt clara i entenedora, es parla de com fou fet el Maricel, es parla de Santiago Rusiñol, es parla del Cau Ferrat i de tot el que es va haver de fer per convertir-lo en museu públic, es parla del president Macià i de l'obra dels museus, es fa referència al monument al Greco, l'únic monument que té el Greco a Espanya és a la Ribera de Sitges, diu Joaquim Folk i Torres, o es parla, per exemple, de la inauguració del Maricel. Hi ha articles, és clar, evidentment, no tots els articles són en català, perquè, com ja hem comentat, a partir de l'any 39, òbviament, no cal ni dir-ho, allò que s'editava, però també Folk i Torres va escriure en castellà, i hi ha, per exemple, doncs, la inauguració de Maricel, secció del Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre altres articles que es poden llegir en aquest llibre. Va tancar l'acte la regidora de Cultura, Mireia Rossell, fent referència de nou al paper capdalt de Joaquim Folk i Torres en el desenvolupament de la cultura catalana.
Per acabar, com a regidora de Cultura, en nom de l'Ajuntament, només doncs resta dir un cop més doncs que ha estat tot un plaer poder acollir aquí Sitges aquest acte d'homenatge al Joaquim Folk i Torres i acollir la presentació del llibre de la senyora Vinyet Panyella. La veritat és que què puc dir que ja no sapigueu o no s'hagi explicat de Folk i Torres? Si, en tot cas, sintetitzaria una miqueta tota les percepcions que que jo personalment doncs, he pogut anar recollint i crec que seran compartides amb vostès. Si el patrimoni català està al nivell que el tenim avui en dia, és gràcies a la figura de Joaquim Folch i Torres. Ja sigui d'una manera directa, a través doncs, de totes les accions, com hem vist en el vídeo de protecció del patrimoni, en la línia de gestió de museus, però també amb l'acció realment de protegir aquell patrimoni que ens hagués estat pres i malmès, i també la figura de forma indirecta a nivell ideològic, a nivell de posar en valor allò que tenim, de posar en valor també allò que teníem i que potser no n'érem conscients, i a l'hora de posar tot aquest patrimoni, apropar-lo a la gent i a la ciutadania. Jo em quedo amb una frase que fins i tot m'he apuntat quan ho estava escoltant, que m'imagino que el mateix Folch i Torres devia dir, que deia: sense penetrar en un país no es pot penetrar en el seu art. Penso que aquesta frase defineix molt bé quina mena de persona era Joaquim Folch i Torres i defineix molt bé aquesta estima pel patrimoni traslladat amb l'estima pel país i amb l'estima per la terra. Per tant, també vull fer un agraïment a la Fundació Folch i Torres amb tots aquests actes que han anat distribuint per arreu de Catalunya, perquè penso que d'alguna manera ha seguit aquesta filosofia de Folch i Torres, de passejar-se pel territori, de passejar-se pel patrimoni, de viure el país i de viure la nostra riquesa. I d'alguna manera en aquesta passejada, doncs Sitges també ha tingut aquesta sort històrica en el seu dia de viure la sensibilitat i l'estima que va tenir Folch i Torres a través doncs, de la direcció del Museu Cau Ferrat. Em reitero amb les paraules del senyor Batlle al principi, en el qual doncs, hi havia un deute cap a aquesta figura, un deute que es va intentar saldar el 2011 doncs, amb la col·locació d'aquesta placa de fill adoptiu, però que això penso que avui d'alguna manera s'acaba de fer justícia i acaba de ser complert. Per tant, moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat per poder tenir aquesta figura entre nosaltres, per poder haver tancat doncs, aquest cercle, però d'alguna manera també obrir-lo, com ha dit la comissària, que aquest any no sigui doncs, un tancament, sinó que sigui un tornar a posar en valor i un tornar a començar i un tornar a reviure i un tornar a fer conèixer la figura de Folch i Torres. Gràcies també al Consorci del Patrimoni i res més. Espero que l'estada a Sitges que heu tingut durant la jornada d'avui hagi estat del vostre grat. Aquí estareu sempre benvinguts i molt bona tarda.
Es referia la regidora a una intensa jornada que varen viure alguns dels presents ahir al Saló d'Or del Palau Maricel, perquè precisament en relació a aquesta trobada que tenia com a protagonista Joaquim Folch i Torres, doncs els presents varen anar a la Fundació Stanfli, van anar al Prado, van anar al Museu Romàntic a Can Llopis i a la tarda tenia lloc precisament aquesta sessió per presentar al Cau Ferrat i la musicització del modernisme, llibre que poden trobar ja a la seva llibreria habitual, editat per Corbet Edicions. La presentació la fa la doctora Mercè Vidal i l'edició i l'estudi introductori Vinya Penyella, però sobretot el que els agradarà és tot aquest recull de textos de Joaquim Folch i Torres fent referència a quelcom tan nostre des del punt de vista cultural com és el Cau Ferrat. Són les 11. Aquest ha estat el resum de l'acte que tenia lloc ahir al Saló d'Or del Palau Maricel. Notícies en connexió amb la xarxa. A la tercera hora de programa, repàs a alguns dels actes d'aquesta agenda gegantina del proper cap de setmana. Pocs moments hi ha l'any amb una agenda tan plena com la del cap de setmana que és a punt de venir. I el temps pels llibres amb la Rosana Lluch. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.